unes 5 minuts. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Com ja havíem anunciat, anem a fer aquesta tertúlia política i per això hem convidat, ens han iniciat 8 homes, no hem convidat en concret, són la gent que ens han enviat. Des del Partit Socialista, que no, no ens queixem de la gent que han convidat, només diem que no n'hi ha dones. Javier Serralbo, bon dia.
Bon dia. Bueno, també. No són dones, però també podem representar les dones i els homes.
Sí, sí, no, això està clar.
Cada un del seu partit.
No, això està clar, no entre me, però home, en el dia del debat este, Ana Blanco ho va dir i deia palmes, i així mos critiqueu, això no està clar. Des del Partit Popular, Alejo Fondemora, molt bon dia.
Bon dia. Bueno, esteu dos dones que són les que més maneu de la taula.
Però les opinions eren d'homes, però no passa res. Benvingudes també siguen. Continuem per ordre de representació al consistori. Jaume Moreno, des de Compromís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de Ciutadans, avui ens acompanya Domingo Vicent. Domingo, molt bon dia.
Hola, bon dia. Per motius d'agenda no hem pogut acompanyar-nos la meva companyera, però segur que un...
Que benvingut, xou, que no vull dir que no torneu.
Intentarem que vinga també, i si no, que segur que ho fa igual o millor okay. que jo.
Des de Vox, Paco Ibáñez, molt bon dia.
Bon dia a tots. I... També toca un home, però és que jo vinc ordenat per una dona.
Per Irene, no?
La nostra consellera Irene.
I per últim, José Ramón Ventura Chameta, de Unides Podem, bon dia.
Hola, bon dia. Jo no tinc cap excusa, mea culpa, soc l'únic regidor i no podíem elegir-ne entre molts més, però la pròxima vegada vindré en una altra mentalitat.
I ja està, no? Almenys ja s'ha avui d'aquesta jornada el porter. Susana Pérez estarà dirigint una miqueta també i donant pas als temes. En què comencem?
Pues bueno, comencem en el Real Decret que mos hem alçat tots el dia 22. S'aprova un Real Decret de la pujada de la llum i el dia 23 se fa públic en el BOE. Sí, me diu Serralbo.
Ai, me dius que mos hem alçat. Bueno, serà una cosa que haurà decidit l'empresa elèctrica i que el govern a lo millor haurà ficat, un govern encara en funcions, que esperem que siga quan antes siga un govern en totes les garanties. Bueno, no sé què vols que te diga de la llum, és que no...
Pues diuen que bueno, el Real Decret bollits textualment sí, i així sí. Saps què passa? Que bueno, com estàs al meu costat i, pues, i m'has mirat, ha tocat a tu, però bueno, jo vaig a llegir el Real Decret, val? El Real Decret del 10 del 20 del 2019, val? S'aprova el 22 de novembre perquè s'adopten medidas urgentes per a la necessària adaptació de paràmetres retributius que afecten al sistema elèctric i per el que se da resposta al procés de cese d'activitat de centrales tèrmiques de generació. És dir, anem a energies renovables.
Sí.
Sí.
Te pareix bé? No?
Clar, el que passa que ens diuen
que pujarà la llum,
pagarem entre tots eixa pujada a les empreses renovables fins al 2031.
Bueno, a veure, el tema de la llum és un tema que sempre du controvèrsia perquè n'hi ha molts impostos des de la llum, perquè se paguen altres coses, se paguen també l'invertir en energies renovables i evidentment la bona notícia és que s'invertirà en energies renovables, no? Jo crec que el Partit Socialista va ser el primer que va decidir tancar centrals nuclears. Crec que en el segle XXI no té sentit fer-hi centrals nuclears i evidentment Espanya és un país que té que apostar per el renovable. No és possible que durant anys hem estat vivint de que tinga més Alemanya, que té menys sol que nosaltres i hagi apostat més per les energies renovables que nosaltres mateixa. El senyor Rajoy al seu moment va fer un impost al sol, va fer un impost que el que feia era que la gent no poguera invertir en temes d'energia solar i jo crec que això, este govern ja en funcions ara, però ja quan estava en plenes condicions i tornarà a fer-lo, jo crec que en el pacte que segur que eixirà ara nou, va apostar per les energies renovables perquè no té sentit que en Espanya, en el sol que tenim, en el tema de l'aire, en el tema d'energies que podem fer, no visca de lo que té que viure, no? I que l'energia se traga el més sostenible possible perquè si no, pues, mos carregarem el planeta i no ho dic per dir, sinó que és en totes les conseqüències, no? Crec que és lo que tenim que fer i evidentment que això regule o no el tema de la llum o no i que a lo millor afecte a la puja de la llum. És un tema també que al final tindrem que veure, però jo
per
crec
al·lusions
que apostar...
que mos conteste sí, el representant del Partit Popular.
Sí, no, és veritat, n'hi ha gent que va deixar d'invertir en el per exemple, al sol.
Com afectado
te puedo decir, además el tema lo he seguido bastante, bastante de cerca en este tiempo, porque digo, no tengo tanto desde que se concibió la idea, que como en muchas cosas de este país relativas a la energía, pues proviene de una mala planificación, en este caso del gobierno de Zapatero, pues como fue el nos está pasando aquí lo mismo que en el Castro. O sea, es una concesión que se da sin límites, sin estudiar, sin valorar suficiente la inversión que había que hacer, y aquí se abre la puerta a la inversión solar para todo el mundo. O sea, se abre la puerta a la inversión solar sin establecer un límite, y se dan unas bonificaciones por encima de lo que luego ha sido el precio de mercado correcto para esas inversiones. O sea, se está dando una retribución de un 7.19-7.20% hasta el 2021. Entonces, aquí lo que ha pasado es que se dio demasiada potencia a todo el mundo, lo mismo que pasó en el Castro, se autorizó una inversión sin haber planificado lo suficiente, y luego ¿quién va a acabar pagándolo? Pues vamos a acabar pagándolo pues todos los consumidores. ¿Qué dice el PSOE en esto? Dice, ah, bueno, esto es que venía un impuesto del sol de Rajoy, el primer gobierno que hace una ley retroactiva afectando a los productores de plantas fotovoltaicas es Miguel Sebastián, es el gobierno del PSOE, que no es que limitar, que no es que pusiera un impuesto al sol, es que limitó por ley las horas de sol. Esa es de nota. Pero bueno, a partir de ahí, pues eso ha ido generando unos pleitos internacionales por todas las empresas que habían invertido en España, porque no había un límite, que no se estableció un tope en la gente que podía invertir, con lo cual vinieron de todo el mundo a invertir aquí en España. Y esas empresas internacionales, en los organismos internacionales, nos han ido reclamando a España pues el dinero que han dejado de cobrar. Y esto lo que hace es intentar poner un parche, ya veremos si exitoso o no, por lo que tengo entendido, pues bastante consenso de todos los grupos políticos, porque que esto hay que solucionarlo, no es una cosa de que diga el PSOE que tiene que solucionarse así, sino que casi todos los partidos estamos de acuerdo en que aquí hay una gente que había hecho una inversión y esa gente había que también responder de alguna forma e intentar arreglarlo. Pero bueno, la lástima de esto es que al final acabemos pagando siempre los mismos, la gente que al final consumimos electricidad en casa o en la empresa.
Es que a todo esto, claro, el siguiente comentario era ese, era que bueno, que al final es un 7,4 lo que vamos a pagar todos más de luz.
No, eso lo que hace el 7,4 es la rentabilidad que se le va a dar a la gente que invirtió en esas instalaciones. O sea, esa gente invirtió un dinero y ese dinero es como si hubiera comprado letras del tesoro o obligaciones a 10 años. Y van a tener una rentabilidad del 7,4 si hubieran hecho un plazo fijo, por ejemplo, de...
Pero claro, la rentabilidad de esta gente va a ser lo que va a acabar pagando el consumidor.
Pero no subirá un 7,4% el recibo de la luz, subirá pues lo que tenga que subir para amortizar ese 7,4 que se les paga. Claro. Que ya se les está pagando el 7.
Un
4. No, a ver, el mix energético, el tema es...
Y después les tendremos que pagar también el margen acabaremos... de beneficios que querían conseguir y que no consiguen. Porque aquí en este país hace mucho tiempo que solamente se legisla a favor de los beneficios económicos de las grandes empresas.
No, que aquí el problema es que los afectados no son las grandes empresas. Los afectados son gente que invirtió en un sistema...
En un sistema...
Que estaba puesto que con unas bonificaciones y sin límite, mal gestionado.
El dinero de gente que invertía. Aquí, igual que nos pasó con las preferentes, igual que nos pasó...
Al revés, los que están afectados aquí son los de las preferentes. Es la gente que tenía unos ahorros, 30.000 euros, que en vez de ponerlo en un plazo fijo en un banco, dijo, mira, puedo poner plantas fotovoltaicas y me dan una rentabilidad. Y lo puso ahí.
Exacto.
O sea, Iberdrola, esta regulación no le afecta para nada.
La multinacional que gestionaba ese fondo... Esa no paga, pagan los pequeños inversores que han metido ahí su dinero. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque tenemos las leyes así de chulas, que defienden al poderoso y perjudican al pequeño inversor, al pequeño propietario, porque si tú te compras un solar queriendo hacer una industria y después el gobierno te cambia la calificación de ese solar... Pues te tiene que compensar, pero la compensación es mínima. Sin embargo, cuando nos movemos a estos niveles, las compensaciones incluyen los posibles beneficios que hubiesen podido tener. Esto es de traca. Esto, la verdad es que a nosotros no nos parece mal que se gestione, pero nos parece mal cómo se ha estado gestionando hasta ahora. Muy
evidentemente
mal.
Se ha estado gestionando. Ese es un proyecto que desde el inicio, o sea, queriendo cumplir con la normativa europea, lo que he dicho de principio, se plantea mal. El problema es que atrapa a muchos pequeños inversores que invierten dinero ahí y ahora tendremos que rescatarlo entre todos en vez de asumir la responsabilidad quien hizo mal el diseño de las inversiones del programa. O sea, hay que llegar al 20-20-20 en 2020, que era el 20% de energías renovables, reducir un 20% de las emisiones para 2020, que no vamos a llegar. Pues ya está ahí. Pasa mañana.
En este caso, sí, y ya sabemos la opinión del Partido Socialista, del Partido Popular y la de Unides Podem. Ciudadanos, ahora también vol intervindre.
Sí, yo creo que así tenemos un poco el ejemplo, respetando todas las opiniones, de porque el govern en funcions ha tenido que tirar de mà d'un real decret i donar-se pressa en aprovar això. Com me deia Alejo, el problema ve d'una mala planificació, se va canviar la regulació quan ja els inversors havien fet aquesta inversió i això n'hi ha que donar una solució. El que passa és que bueno, pues el govern socialista ara té pressa perquè té por de no poder dur a terme esta pujada quan ja governa en Iglesias, no? I sap que necessita actuar perquè té les sentències ahir al cogote, com se diu vulgarment, no? Tenen por de lo que puga vindre de la Unió Europea i tenen por de lo que puguen fer a partir de quan governen en Pablo Iglesias, no? I al final així el que ens trobarem és que en el govern socialista de PSOE i Podemos, pues els contribuents tindran noves pujades d'impostos, tindran que pagar més per la llum, i al final els castigats seran des de sempre la classe mitja i treballadora, i el problema de la pobresa energètica, en lloc de solucionar-se, acabarà sent pitjor, i que ara a l'hivern pues, n'hi haurà gent que tindrà que optar entre menjar i ficar la calefacció, senzillament.
Uh-huh. Compromís també vol donar la seva...
Bueno, nosaltres el que coneixem del tema és que tant en governs del Partit Popular com del Partit Socialista, qui ha marcat la legislatura en el sector elèctric sempre ha sigut les grans elèctriques, l'oligopoli elèctric que sempre ha sigut guanyant, que és com la banca, no perd. Sempre s'han fet lleis, de fet crec que va ser el ministre Soria que va reconèixer ja quan estava en els últims dies del seu càrrec que la llei del sector elèctric no l'havien fet des del ministeri, l'havien fet des dels despatxos d'Endesa. Concretament una persona que és molt influent en este país, en este sector, i en el qual pues, sempre ha sigut aixina des de ja fa molts anys. El sector elèctric, sabent tota esta normativa que l'han dictat ells com era, han estat creant empreses del tema solar, d'energies renovables, perquè és curiós que Iberdrola pues, exporte i faça molt d'energia eòlica als Estats Units, i així pues, fa la que se pot, la que es permetissin que se faça, i la solar exactament el mateix. De fet, mentre este impàs d'estos anys han anat creant empreses en altres noms, que són ells que estan als consells d'administració, de tal manera que ara segurament, perquè això pues, falta veure després quin hi ha darrere de cada empresa, són els mateixos beneficiaris que es rebran este tipus de subvencions. Ells mateixos han estat durant anys cobrant a tots els espanyols del rebut de la llum el que és el dèficit energètic, que és simplement les infraestructures que ells feien a l'hora de millorar, quan marca per llei que han de millorar les infraestructures de cada una de les instal·lacions que tenen, i ficaven en aquest dèficit unes instal·lacions que cobraven a una sèrie de promotors, per exemple, quan se feien les vivendes, i cobraven dos vegades aquests diners. Per un costat el promotor li ho cobraven i després per altre costat li ho endossaven a l'Estat com que això ho havien pagat ells i ho pagaven el resto dels espanyols. I sé que és una gran estafa que ha estat ahí que alguns del món immobiliari pues, ho saben, perquè saben que així eren atracos a mano armada, es pot dir. Com es convenia, perquè al final el que ho pagava era el consumidor final, pues no passava res, i a poc a poc s'han fet dels propietaris, diguem, de les lleis, i els polítics simplement han sigut els escrivans d'aquestes lleis, i ara estem en una situació exactament igual, simplement que ara pues, no s'interessa perquè ecològicament hi ha que tindre una consciència social, seguir les nuclears, evidentment hi ha que tancar-les, però socialment pues, hi ha que apoyar l'energia solar i tot el que sigui energies renovables.
Paco.
Bé, en primer lloc i per centrar el tema, felicitar Alejo, que crec que és dels pocs que s'ha llegit el decret. Jo tant apenas he tingut temps de llegir-lo este matí, però si estem parlant del decret, que menys se coneixen. El decret en un principi l'únic que diu és que hi ha una sèrie d'instal·lacions termoelèctriques que n'hi ha que desmantelar-les. Crec que s'han donat massa pressa, però en fi, això ja és cosa de més tècnica, no vaig a ficar-me en el tema, i perquè les empreses que estan muntades no perguin diners, el que fan és simplement pagar-los el benefici teòric que haurien de tindre, en arreglar uns càlculs, que podem estar d'acord o no, Això no implica una pujada de la llum en un principi. Ara, jo també penso que a la llarga serà una pujada de la llum, efectivament. Això és el que diu el decret. Ara tindrem que estar a l'espera. I ja que s'ha comentat el tema abans, i n'hi haurà que defensar un poc allò de l'impuesto al sol, l'impuesto al sol, si algú se l'ha llegit, no està a l'impuesto. Tot això que diuen no és veritat. L'impuesto al sol no pagaves per tindre energia solar. Eren altres temes, no vull fer més temps. Caldria llegir-lo, jo sí que me l'he llegit. I de les energies renovables el problema que tenim és que el consum d'energia elèctrica és el que n'hi ha. És a dir, no saps en quin moment vas a tindre uns picos o no vas a tindre'ls. I tu tens que estar fabricant, perquè l'energia elèctrica no es pot almacenar. La corrent alterna no la pots almacenar de manera eficient, sentint-la molt.
El que no pots és cobrar-la al cost més
car. Al no poder almacenar-la, tu tens que estar fabricant-ne contínuament. I tens que estar fabricant-ne més de la que s'està consumint.
Em demana la paraula Serralbo.
Tens que fabricar més de la que estàs consumint. I això és un aspecte tècnic, això és una cosa molt tècnica, no és res polític. Conforme n'hi ha més demanda, tu tens que anar fabricant més. L'energia, les renovables, són, no les pots previndre. No saps quanta energia pots generar en un moment determinat. No ho saps. Tu no saps si bufarà el vent o no bufarà. Tu no saps si es ficarà núvol o no es ficarà. Necessàriament tens que apoyar-te també en les energies tradicionals, per desgràcia. No vaig en contra de les renovables, ni molt menys, a favor, però clar, és un apoyo. No és la solució definitiva, no n'hi ha solució definitiva. Tot són... és tindre moltes solucions.
Serralbo?
Bueno, un poc aclarir un poc el tema este del discurs de sempre, no? Que el PP i PSOE, clar, com han governat nosaltres ja van, sempre ens acusen a nosaltres de que som els que han fet les lleis i que l'elèctriques ens dominen. Bueno, jo sí que vull deixar clar una cosa. Per molt que isca sempre Zapatero, perquè sempre la culpa des del Conde Romanones hasta ara, pues, sempre és Zapatero, no? I tot el que passa a Zapatero, la veritat és una. El 2011, antes d'anar sent Zapatero, va aprovar un decret que dia que apoyava les energies renovables i que gent va invertir perquè va fer aquesta llei. I Rajoy va llevar i va ficar aquest impost al sol i va fer que molta gent perguera molts diners, aquestes inversions que n'hi haven, perguera molts diners que havia fet i havia fet instal·lacions i n'hi ha que apostar. Tu pots apostar cap a un costat o cap a l'altre. I el govern de Zapatero va apostar per fer les energies més renovables i el govern del Partit Popular no. I ho va tancar. I ara se van reunir tots els grups polítics, 15 grups del Parlament, se van reunir tots per apostar a llevar aquest impost al sol, que sí que existia aquest impost al sol. Al final va tenir que vindre un govern socialista una altra vegada per a llevar això i per a possibilitar que al final apostem. Al final és que estem així, que som de Vila-real, el que volem és que els nostres veïns tinguin la millor energia possible i que al final disfrutem d'un futur, no per a nosaltres, evidentment que no estarem així, però per als nostres fills, als nostres nets, i que puguin viure. I aquesta consciència no és una moda, aquesta consciència és que és necessària. És que no n'hi ha altra manera de preservar el nostre planeta que apostar per les energies renovables. Tu dius, no, és que no sabem quan bufarà el vent, quan no. És igual quan bufa el vent o no. El que n'hi ha que ficar són instal·lacions eòliques, instal·lacions d'energia solar, ¿vale? que sí que és veritat que la corrent que té de variar, no pots almacenar-la. També podrem inventar alguna cosa per almacenar-la, que segur que s'inventarà, però el que tenim que apostar és per això, perquè l'energia nuclear al final és més cara, més perillosa, no té una consistència, i que en Espanya, en el sol que tenim, ¿vale? Perquè si així no fa sol, imagina't una Alemanya, i en Alemanya han apostat per l'energia solar. Si així no fa sol, imagina en Alemanya. Entonces, jo crec que això és l'aposta que tenim que fer ara i crec que serà el millor per al futur.
Per al·lusions a Alejo Fondemora.
A més, la teoria està molt bé, la té ben apresa. En la pràctica, això que deia també el representant de Compromís, que deia Jaume, de que Iberdrola no deixa fer nous camps de generació eòlica, així en la Comunitat Valenciana, des que governa PSOE i Compromís, no s'ha ficat ni un mísero molino, ni un metro de panel solar. O sigui que al final la teoria de tenim que salvar el planeta està molt bé i tenim bloquejat el pla d'energies renovables des de que van entrar. O sigui, zero. No sé si serà Iberdrola o no serà Iberdrola la que els deixa fer molinos, però no deixa a Compromís i a PSOE, estan al servei d'Iberdrola. Zero en inversió, zero metres. A més, ara s'ha fet la subhasta de les pròximes inversions en energies renovables a tota Espanya i la Comunitat Valenciana, zero. El resto de regions i de comunitats autònomes i de més sí que han fet els seus deures i tenen previstes
per al·lusions
inversions.
O m'havia demanat també la paraula.
Sí, jo volia contestar que clarament ara tots estem a favor de les energies renovables. Així no hi ha ningú, crec, que estigui en contra. El que estem nosaltres en contra és en la manera de calcular el preu al que ens arriba l'energia elèctrica a les nostres cases. Perquè sí, tu no saps quan fa, quan bufa el vent, no saps quan fa sol, però bàsicament en Espanya tenim 300 dies de sol a l'any i bufa el vent quasi tots els dies. Si no així, 500, no sé, què són, 10 milles on se poden ficar els ventilaurets
algú
que no molesten.
Algú estructurant quina distància tenen que tindre un teatre?
A 5 milles sé que l'aire bufa prou constant. No serà tan potent a lo millor com dalt en el Coll d'Ares, però segurament tindrem,
Paco, tens idea de
tindrem
com...
energies tindrem no. energies prou constants. També les marees també es poden gastar com a energia renovable. Al Mediterrani no seran tan rentables, perquè és que així el que estem mirant és el benefici que trauran les empreses per ficar aquestes energies renovables. No estem parlant de si farà molta llum o poca, no. Estem parlant del benefici que s'emporten. I aquestes companyies han aconseguit que quan se fa la subhasta a la llum i es comencen a enxufar vinga centrals pa, quan la demanda és alta, resulta que l'últim preu que entra és el més car i sempre entra l'energia més cara. Entonces tots paguem, encara que hagin consumit l'energia més barata, al preu de l'energia més cara. Això em sembla vergonyós, això és patent de corso.
L'energia més barata és la de la nuclear, que vostès no volen tindre la nuclear al final.
L'energia nuclear és la més barata,
la més cara pel món.
Sempre i quan no contem lo que ens hem de gastar per desfer-nos de la basura nuclear, perquè això és molt fàcil de no comptabilitzar-lo, però no, i les hi han bateries de litio que poden fer-se servir o els acumuladors de sodi per a les energies solars termogenerades, que són les solars, ahí es pot acumular, però no s'ha investigat prou en aquests sistemes d'acumulació, perquè resulta molt més rentable econòmicament ficar energia cara i insuflar energia cara al sistema. Perquè en altres països, com ha dit molt bé Serralbo, estan apostant per les energies renovables perquè no tenen aquest sistema de subhasta.
Fa un moment, Alejo, has dit que el govern que està ara en aquest moment no ha apostat per aquest tipus d'energies, no ha agarrat... Així tenim dos representants, Partit Socialista i Compromís, algú de dos, i Unidos, Podemos, Unidas Podemos, que també pot contestar. Aquesta pregunta no ha contestat ningú dels tres?
A veure, dubtar que aquests tres partits que estan al govern de València no aposten per l'energia renovable, jo crec que no és només teoria. És que, claro, és molt fàcil, Alejo, dir, no, és que no apostar. El que està apostant este govern, ¿vale?, en una deuda de 42.000 milions d'euros que vau deixar el vostre govern, i que és una losa, que és la tercera conselleria, és la deuda de del País Valencià, evidentment, a lo millor no s'arriba a tots els llocs com en altres comunitats, però evidentment a altres llocs no han dilapidat el patrimoni de la nostra comunitat com heu fet vosaltres així durant 16 anys de govern, bueno, quasi 20, per això al final, que vau dilapidar tot, vos vau carregar les caixes de la Comunitat Valenciana, vau vendre tot el que n'hi havia així, no vau apostar, així se vivia de la Copa Amèrica, de tot això, ¿vale? I ara este govern, ¿vale?, està apostant per lo social. A l'Ajuntament de Vila-real, que és el que ens interessa, jo crec que estem a Ràdio Vila-real per parlar de Vila-real també, ens ha vingut ara més diners de la Comunitat Valenciana per a l'empleo, per a plans d'ocupació que havien vingut mai, ens ha vingut més diners per a altres coses, ens ha vingut un lo que és. Entonces dir, és que no aposta per l'energia, no és veritat. És que no és veritat. Este govern podrà apostar encara més si aquesta deuda la intentem mitigar, i també podrem apostar més per altres qüestions. Però, evidentment, la Comunitat Valenciana, que se coneixia per la desfeta econòmica del senyor Camps, el senyor Zaplana i tota la gent que està, el senyor Olivas, que van desfer la Comunitat Valenciana, ara se li coneix per altres coses.
Serralbo, ara estem parlant de la energia.
Sí, però és que és important quan diu, és que no aposten per això, no. A lo millor no s'arriba a tot el primer dia, perquè n'hi ha que pagar, com es passa en Vila-real. No arribes a tot perquè n'hi ha que pagar molt de deute del Partit Popular que va dilapidar.
Lo que busquem és, per què no s'ha invertit?
Està fent la mateixa mecànica de la Generalitat que fan així en Villarreal, excuses de dir...
No, no són excuses, no, no és que és veritat, Jalejo.
Això és fer la gestió para que els productors individuals puguen fer, que accedir a la subhasta e instal·lar, perquè els molins no l'instal·la la Generalitat, no li ha de costar ni un euro, el que no han fet els deures. Res excuses de que no tenim diners, no tenim diners ni ganes de fer producció fotovoltaica i producció de solar. Al final és això, no és de qüestió de tindre més o menys diners, sinó de poder accedir, deixar a la gent que accedisca a la subhasta, que al final és que de més cobrarien. És una simplement mala gestió. El mateix que a Villarreal.
Estan d'acord de...
Ara, en aquest sentit, des de la Conselleria d'Economia de la Generalitat Valenciana s'estan fent molts plans de modernització de tant d'empreses com d'habitatges, com d'ajudes de tot tipus, incluït el que és ficar plaques solars a les empreses i a les vivendes per a dependir cada vegada menys de la carbonització i tot aquest tipus d'energies que estem comentant. Que això va al pool, que es diu pool, on va tota l'energia, que efectivament la més barata és la nuclear, perquè és la que és més antiga, la que ja està més que amortitzada. El que és la creació de l'energia, el que falta a veure és la desmantelació de tot això, el que ens costarà a tots, que tenim un gran problema en aquest país en aquest sentit. Països ja més avançats com en Alemanya, això ja ho han enfrontat, França està en ello també, vull dir, i nosaltres ens esperarem a veure què passa. Efectivament, l'energia més cara és la solar, perquè hi havia una sèrie d'impostos i traves burocràtiques a muntar aquest tipus d'instal·lacions. No se va apostar definitivament per això, que ara ja s'està començant a apostar, perquè és vergonyós que en Espanya, en la de hores de sol que n'hi ha, no s'aprofite. Que això ja, no és que ho diguem així, un compromís, o ho diguem ja és espanyol, mos ho diuen des d'Europa, que és vergonyós. Aleshores, n'hi ha que tindre clar que al final tot és aquest tipus d'inversions, qui les paga és el consumidor final. I n'hi ha que tindre clar que una inversió a curt plaç, com pugui ser ficar impostos a un tema o a un altre, buscar rentabilitats ara a curt plaç d'un 7,5%, sí, està molt bé a nivell empresarial, però n'hi ha que mirar les microeconomies. I això és el que mirar les butxaques dels ciutadans. I ahí el que no interessa és que costi més a obrir un negoci o encendre la llum o tindre l'estufa, perquè allà també entra el gas i altres energies, i tindre calor, diguem, per poder sobreviure, que no tindre pues, millors per un altre tipus d'activitats.
Parlant de millors, canviem de tercio, vos canvia un poc el xip, i ara cadascú mos contestarà l'opinió que té sobre això. Este cap de setmana s'ha celebrat l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, val? I tot seguit doncs, vaig a una roda de premsa, Lluís Argüello, secretari i portaveu de l'assemblea de la Conferència Episcopal, diu, paraules textuals: des del respecte al marc de la Constitució estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno. I després, estrellada la preocupació del preacord firmat entre el Partit Socialista i Unides Podem de el dret a l'eutanàsia. O sigui, això va en el preacord, s'ha signat, i també els diu que li preocupa que en cada un dels programes, tant del Partit Socialista com d'Unides Podem, doncs pot n'hi haure coses com l'IBI o traure dels col·legis l'hora obligatòria d'educació religiosa, en aquest cas catòlica. Vale? Cada un aneu pensant, perquè a més... jo vos dic tot ara, seguiré, després cada un entra en la matèria que vulga. Per un altre, el vicesecretari d'Assumptes Econòmics, Fernando Jiménez, també diu que en cas de que el govern vulga modificar el règim fiscal, si ha que dialogar, dialogarà, però que tenen que tindre clar que l'Església no és una empresa. Cada un que es comence per on vulga.
Bueno, jo crec que la relació de l'Estat en espanyol en la Iglesia Catòlica està regulada des de fa temps. Crec que el nostre partit no és sospitós d'haver incomplit cap acord des que n'hi ha, i en el respecte jo crec que se pot fer tot. I sa por n'hi ha, però sempre n'hi ha, no? Quan governa l'esquerra sempre hi ha un aport d'alguna part de la gent dient que si anem a pactar, que ve el dimoni. Els acords que ara anem a fer en Podemos, pues, pareix que haguem pactat també en el dimoni o no sé què, no? Quan el Partit Popular i Ciutadans i el Partit de la Dreta i Vox, inclusive, que està criticant això ara, pues quan han governat jo crec que han respectat jo crec que menys al final a lo que és la Iglesia Catòlica, no? Crec que els acords tenen que ser a nivell d'estat com són i no sofrís cap perill això. El tema de l'eutanàsia, jo crec que no és una cosa només del Partit Socialista i de Podemos. Jo crec que hi ha un consens en que n'hi ha que regular-lo, no? El que no pot ser és que un, quan acabe, Ciutadans també està d'acord, no? Crec que quan acaba les seues vides té que decidir com vol també morir-se, no? I crec que és una cosa que molta part de la Iglesia també té superada. N'hi ha alguna part que no, com la Iglesia també és, pues, mos parla com els partits polítics, no? Que tenim de tot, tenim una banda ampla i la Iglesia també està, no? Jo l'altre dia escoltava al Papa Francisco dir que i paraules textuals d'ell dient que preferia un ateo que respetar a la gent que no algú que anava a llegir la missa però després en la seva vida particular no feia el que dia en missa, no? Jo crec que en aquest sentit és més modern el Papa Francisco que alguns de la Iglesia, com és que tu has llegit ara, que diuen que tenen por de que Podemos i el PSOE pues, pacten coses, no? Jo crec que és el que passa sempre, no? Quan hi ha possibilitat d'un govern d'esquerra sempre hi sent els fantasmes de sempre. Nosaltres ho vam viure així en Vila-real quan vam fer el pacte en Esquerra Unida i entonces no Compromís sinó Iniciativa i el Bloc en el seu moment, no? El Partit Popular de Vila-real me va presentar però una bateria d'emocions defenent la Iglesia, que nosaltres votàvem a favor sense cap problema, el tema dels bous, el tema del parany, bueno, al final és això, no? Voler buscar la confrontació on jo crec que una cosa que està molt superada i que més normal en el dia a dia, no? No crec que n'hi hagi cap perill en aquests acords i al final hi ha que regular-ho. Governar el Partit Socialista ens van acusar, és que a nosaltres ens acusen de tot, per una cosa o l'altra. Van acusar a la nostra vicepresidenta que havia pactat una cosa molt farta per la Iglesia per els acords que pujaven del 0,5 al 0,7 en l'IRPF, i el que se feia és dir, pues, la gent que vulgui també pagar per a que la Iglesia tingui els seus recursos que poguera ficar-ho tranquil·lament en la declaració de renda, no? I també ens van acusar d'això, de que favoríem a la Iglesia. Uns ens diuen que favoríem a la Iglesia i uns altres ens diuen que llevem la religió de les escoles i que fem, no? Jo crec que el respecte està ahí. Nosaltres en Vila-real sempre ha respectat tots els col·legis que tenen la seva inclinació religiosa i no, jo crec que ho han respectat molt i ningú ens pot acusar d'això, i crec que és el que anem a seguir fent així en Vila-real.
Paco Ibáñez, de Vox.
Referent a la relació Església-Estat, una cosa que tenim tots ben clara és d'on venim i qui som. Tenim una cultura i jo crec que gràcies a Déu tenim una vivim en un món que és molt bo, millor, possiblement el millor que tenim avui en dia. Tenim que tenir en compte que el nostre espai culturalment, i parlo culturalment, no des del punt de vista religiós, jo el definiria com a jueu cristià romà. O sigui, que algo té que veure l'Església en la nostra cultura. I això és el que cal respectar. De fet, la immensa majoria de monuments que tenim tots són religiosos, tots són esglésies.
Però és que estan repetant-se, és que no sé on està la falta de respecte.
No, estic dient que si culturalment algo tenim en l'Església, el que no podem és negar-la. No com a revisió, sinó simplement en l'aspecte cultural.
Sí, això és l'opinió de Vox.
Però que no...
Que no va contra tu, Serralbo.
No vaig...
El PSOE ha dit la seva opinió, Vox ha dit també la seva opinió. Qui vol dir-la ara? Ciudadanos, Domingo Vicent.
Sí, jo crec que sí, com tu bé has dit, estem parlant de la relació Iglesia-Estat i n'hi ha que separar temes, no? Jo crec que, com molt bé ha dit Javi, n'hi ha una sensibilitat... molt estès allà dins de la societat, fora de si són catòlics, no són catòlics, en temes com l'eutanàsia, com l'abort o com la gestació subrogada que nosaltres defendíem, no? I que al final el que fa falta és que això se regule, no? El que no podem és mirar en contentar a uns o a uns altres, no? I al final el que se trata és de que aquests temes que la societat avui en dia demanda solucions i demanda poder defendre la seva postura sense por a cap conseqüència, pues lo que han d'estar és regulats, no? En canvi, que sí que ens preocupa, pues és les paraules que va tindre la ministra Cela per lo que suposava d'ells atent a la llibertat educativa dels pares i a la igualtat, no? Per a nosaltres mentre la religió estigui ahí en la llei educativa, pues els pares han de poder triar, poder tindre aquesta opció i poder tindre tant en els col·legis públics com els concertats. Cal recordar que els col·legis concertats així en Espanya pues, fan una labor molt important de complement del sistema i que també garanteixen pues, que moltes vegades pues, siga l'opció que puguen triar els pares, no? Per això, per a nosaltres que se puga mantenir aquesta llibertat dels pares i facilitar aquest accés a la religió és molt important.
Qui vol ara intervindre?
como ha
Alejo Fondemora,
sí.
El Partido Popular.
Aquí se trata, y aún ha sido moderada la conferencia episcopal. Yo, en el Evangelio, de donde saca lo de. Ellos dicen, por sus frutos los conoceréis. Esperemos a ver qué resuelve el gobierno y cuáles son las medidas que adopta para ver lo que opinará la conferencia episcopal. En el mismo Evangelio de Mateo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Podrían haber sido más duros la conferencia episcopal sin cambiar mucho el versículo del Evangelio. No, pero me refiero a que ellos lo que dicen es: por sus hechos los conoceréis, vamos a esperar a ver qué hacen. Pero sí que ponen una cosa que la conferencia episcopal, como ellos tienen, son una gente que representa a la Iglesia Católica, y dentro de los que ellos representan, pues opinan unas cosas que dicen: estaremos atentos a ver, que no nos gustaría, pero esperaremos a ver qué pasa con el acuerdo. Y esperemos, hasta ahora lo que ha dicho Javier, han sido en España nos hemos llevado bien, ¿no? Se ha establecido un sistema de libertades y de opciones, no de imposiciones y obligaciones. O sea, hasta el momento podemos elegir, se puede elegir la educación religiosa o no. El quien no quiera educación religiosa, nadie se la impone, y es entonces una opción y una libertad. No vamos a una imposición y una obligación, que es lo que estaría mal que se hiciera en España si cambiara el sistema. Entonces vamos a ver si eso cambia o no cambia. Lo único que dicen los obispos en este tema, bueno, pues esperemos a ver qué está. De momento, lo que se está negociando, ya la primera patita, el lobo que decía el Evangelio, pues ya han dejado caer lo de que hay esto de elegir colegio, pues que a lo mejor no es tan fácil.
Que no, ahora tenemos a Chalmeta, que nos dirá, de Unidas Podemos, qué piensa de todo esto.
Que con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, que diría o que yo sé. Así tenemos un gran problema, y es que no se habla de la libertad religiosa. No, ningún temor de que se lleve la libertad religiosa. No me enseña per par de cierta clase de que se perga el negocio religioso de la enseñanza de los católicos. Porque así ningún defensa que yo vaya a estudiar en religión judía o musulmana. O terraplanista, así ningú estem parlant de les altres religions, si només estem parlant de la religió catòlico apostòlico romana de la Conferència Episcopal Espanyola, que són hereus del franquisme més absolut que hi ha en tota Europa. I inclús el Papa creu que són uns radicals, inclús el Papa ho opina. Per lo tant, jo crec que no hauríem de parlar de llibertat, hauríem de parlar de negoci. Ells tenen un negoci ahí muntat, i el tenen molt ben muntat, i el que volen és defensar els seus interessos econòmics. Si parlem d'interessos econòmics, podem debatre, perquè no estem parlant de llevar religió, estem parlant de llevar-li el negoci de l'educació religiosa a la conferència episcopal. I això és més dur. Després, perquè tot va sobre diners, sobre beneficis que va traure la Conferència Episcopal Espanyola en els acords que va tindre l'Estat espanyol en el Vaticano, i que tenen una sèrie de beneficis que no té ninguna altra empresa en cap part del món. Ells estan exents d'IBI tot el que sigui culte. També és veritat que altres associacions pues s'han agarrat això per a no pagar IBI. I jo crec que en este
vostè
país
vostè no perdonaria l'IBI a ninguna
ni a Déu,
religió,
ni a Déu ni a Satanàs. En aquest país tot el món hauria de pagar IBI, exceptuant només els que no poden pagar-lo, la gent que està passant necessitats de veritat. Això és l'única gent que se'ls podria retornar, però primer que el paguen, després que se'ls retorne. Perquè estem parlant de diners, no estem parlant de creències. Cada un a sa casa és lliure de creure el que vol, i inclús pot anar a l'escola a estudiar la religió que vulgui.
I quan la persona que representa la part fiscal de la Iglesia diu que tinguin clar que la Iglesia no és una empresa, per a vostè?
Per a mi és l'empresa més bona i més rentable del món.
per, és que com volen parlar més gent, deixem parlar a Compromís, que diga també un poc la seva, perquè m'estava negant en el cap quan jo li estava dient a vostè.
Sí, quan estava comentant que la Iglesia no és l'empresa, no és una empresa. Uh-huh. Quan és l'empresa més rentable del món i la més antiga, justament la més antiga del món. Porta 2000 anys. Uh-huh. A veure, si s'ha comentat el tema econòmic, efectivament això és un pastís a repartir, en el qual pues, la Iglesia pues, ha vist menguar dels seus privilegis des de fa uns anys. Evidentment la societat ja és més atea, ja no és tan devota, careixinat. El que tira a faltar és el respecte de la Conferència Episcopal a altres religions, que el mateix dret que tenen ells, evidentment, estan més arraigats en la nostra cultura, però n'hi ha altres religions que també estan arraigats en la nostra cultura, que no se'ls dona absolutament cap facilitat, no, ni se'ls reconeix siquiera. I en canvi, així, a través de tema econòmic, per exemple, a través de l'IRPF, uh-huh, la Conferència Episcopal, la Iglesia Catòlica Espanyola, ha recaudat vora 98 milions d'euros en guany, dels quals, sempre que se parla del tema de l'IBI i tal, ells amenacen moralment, en un xantatge emocional, de deixar de donar diners a Càritas i a entitats d'ànimes sense ànim de lucre. Pues concretament, el que ha fet enguany, les dades que han eixit de la conferència de l'IRPF, els prop de 98 milions d'euros que han rebut, han dedicat vora 5 milions d'euros, o sigui, un 5% de lo que reben dediquen a aquesta obra social que amenacen contínuament en llevar-la. És a dir, la resta, el 95%, a on va? Evidentment va a el que ells vulguin destinar, perquè com a empresa tenen tot el dret de gestionar-se com vulguin.
Com el temps va una miqueta puraet i tots hem donat la nostra opinió.
Però no podem deixar, no podem deixar aixinat.
Dime, és que hem d'abordar un
que
tema...
Que és la empresa més gran d'Espanya. Quan vaig a Càritas a parlar amb els responsables de Càritas, diu, escolta, bon xiringuito teniu muntat, així, eh? O als Antonians, o vaig a la porta de l'escola del Bisbe Pont, esteu així fas de guanyar diners.
La Iglesia dedica més diners a la seva televisió privada que a Càritas.
No, la seva televisió privada és una empresa. I a això és una...
A ell li dedica més diners l'Església que a Càritas.
I més gent d'ací de Vila-real, en tota la labor que fa l'Església, la que fa directament, la inversió directa que fa i la indirecta que no fa en la gent que està treballant per ahí, però que a més està treballant per les parròquies...
100%.
No? Vostè, 100%. Ací en Vila-real se veu, no se pot deixar així, damunt la taula dient, no, és que ací, això no més que és una màquina de fer diners.
Però com tots hem donat la nostra opinió...
És que no, és que han quedat retratats, ahir, després això ho gravarem, però cada un s'ha retratat perfectament.
Però exacte, si se trata de parlar això, que cada un...
El tema, perquè sé que vos tancalo, però sí que és veritat que en este poble no governs d'Esquerra que han tingut ací, sempre han respectat això. I no podis ir d'ací també dient que el, bueno, jo entenc les paraules de Podemos i de Compromís, però jo crec que en Vila-real hem demostrat que hi ha molta gent col·laborant i l'Ajuntament està col·laborant amb molta gent que també està des de l'Església. El que hi ha és que respectar-lo tot. El que jo deia al principi, que és el problema que s'ha de dir, que se fa un agravi on no n'hi ha, se fa un debat on no n'hi ha. Jo crec que les coses són més normals. L'Estat està col·laborant amb l'Església Catòlica i l'altre dia, per exemple, les paraules de la ministra se van treure de context i ja tenim una reprovació en el plenari, hasta una moció me l'han presentat per reprovar la ministra, que crec que no té cap sentit, però en fi, se treuen de context perquè no n'hi ha res més que treure.
Però cadascú dona la seva opinió,
sí,
i és el que la gent en sa casa interpreta. És que hem de...
Només un últim apunt.
Ah, però sí que vos interessava l'Església a tots,
perquè al final és que així m'ho ha manat el tema econòmic de la Iglesia, el tema...
Bueno, cada un ha dit d'ell el que representa la Iglesia.
No han dit el que representa la Iglesia, no anem ahí. Han dit el que està intentant defensar la Conferència Episcopal. No és el mateix que el que representa la Iglesia. Anem a diferenciar.
Sí, la teva opinió és...
Han partit de... lo que opina la Iglesia de que ara vindrà un govern de que els llevarà beneficis econòmics. No han partit de creences, sí, ni però, de llavor social. Sí, però
han començat vinculant i els beneficis al tema de l'ensenyança. I clar, jo crec que això està totalment desfasat. L'escola concertada fa un gran paper a l'Estat, perquè si l'Estat tinguera que sufragar tots els col·legis concertats. Com a públics, pues, segurament no tindrien suficient capacitat econòmica per a fer front. I després, pues, evidentment, si l'escola concertada i religiosa existís, és perquè té suficient demanda, és perquè n'hi ha una part de la societat que vol aquesta educació per als seus fills. Doncs l'Estat ha de garantir que pugui haver aquesta llibertat d'elecció, i més si se ho paguen ells.
No passarem a l'altre tema. Xalmeta, dime.
Jo és que, sí, anem a veure. Si tu tens un govern que destrossa l'educació pública, igual que se pot fer en la sanitat, ho destrossa tot el públic, li va llevant finançament, el dedica a altres coses, i al final la gent ha d'anar a educació privada, a sanitat privada, pues ahí hi ha negoci. Però si l'Estat finançara com toca i no se gastarà diners en mamandúrries, que hi ha una senyoreta que ja no està en primera línia política, potser sí que tinguérem diners per a tindre educació pública i sanitat pública, i no ens faria falta negoci de la privada. I podrien haver escoles de religió, de la religió que vulguin.
Em deixeu llegir sí. Mireu, avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Vosaltres sabeu com va néixer el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones?
Jo sí.
Bueno, doncs vos ho dic, i cada un, vale? Pues va ser en memòria de les germanes Mirabal. És a dir, les germanes Mirabal, Patricia, Minerva i Maria Teresa, que tenien 36, 33 i 25 anys, eren tres opositores del règim dominicà de Trujillo. El 25 de novembre del 1960, quan es traslladaven a veure els seus marits a la presó perquè eren activistes polítics, els agents de Trujillo van provocar un accident mortal, val? A proposta de la República Dominicana, en 1999, en el suport de 60 països més, Nacions Unides va instituir l'eliminació de la violència en contra de les dones. D'aquest fet, en aquest moment, jo no sé quants termes han tret sobre aquest tema. Vols parlar tu primer?
Sí, volia matisar que els agents de Trujillo van simular un accident contra les tres papallones, i va ser després de que les violaren, les segrestaren, les violaren i les van assassinar molt cruelment. No va ser les tirem per un barranc i avant, no. Van patir violació i van patir maltractament dins de les instal·lacions militars.
En 1962 van ser jutjats.
Parlem... I van tardar 3 anys a sortir al carrer. O sigui, van ser jutjats, van ser condemnats i van ser perdonats per la dictadura. En 3 anys van sortir al carrer.
Domingo Vicent, crec que volia parlar el primer.
Sí, jo crec que el primer que tenim que fer en aquest apartat és, és recordar a la dona que està assassinada avui, que fa la víctima 52, crec, si no m'equivoque, i totes les que han sofrit aquesta violència, i els seus fills, que o bé han sigut també víctimes de la violència o bé s'han quedat orfes per culpa d'aquesta lacra. No? Jo crec que tenim que intentar entre tots el compliment íntegre d'aquests pactes contra la violència de gènere de l'Estat que van firmar, i de la Comunitat Valenciana, on Ciutadans va participar activament, i que n'hi ha que facilitar que aquestes mesures, aquests recursos i aquest finançament, no? I no n'hi ha que oblidar mai que la millor lluita contra a llarg plaç que podem tindre contra la violència de gènere és l'educació i la formació, perquè jo una cosa que em preocupa molt, i ho he parlat en companys de corporació, i molts també coincideixen en que és un tema que ens sorprèn, és si se repunt que n'hi ha la violència de gènere entre els més joves, no? En certa manera no justifiquem, però pot a vegades arribar a entendre gent més major, però veure que els més joves estan tornant a instal·lar uns estereotips que pareixia que estaven cada vegada més allunyats de la societat actual, pues és una cosa que ens hauria de preocupar molt a tots, perquè és on hauria de començar-se a ficar-se
a ficar-se fre a la violència de gènere, no? I malauradament veiem que dia a dia les xifres que apareixen entre els més jovens pues, són com a mínim alarmants.
Qui vol prendre la paraula ara?
Bueno, jo crec que en aquest tema tenim que estar tots units, no? De ficar els recursos possibles. Al final és un tema, si en Vila-real van ficar en el seu moment pues, per recolzar també la llavor de la Policia Nacional per al seguiment de les víctimes, no? Van ficar també el Biogen i, uh-huh. i van ficar esta legislatura passada, i crec que no seran mai prou els diners que se fiquen per a controlar. Malauradament també n'hi ha molta gent que sense denúncia pues, també passen, no? I aquests episodis també se reflejen gent que a lo millor no ha denunciat mai i que també passa per por, per la circumstància que tenen, no? Jo crec que tenim que estar tots units. Ara tenim uh-huh. un partit com és Vox que no vol sumar-se a eixa unanimitat que tenim tots, i bueno, l'Ajuntament mantindrà una junta de portaveus, i van decidir que el que tema de penjar, que és un símbol, no? El penjar la pancarta o no, si no estaven tots d'acord no se penjava, i vols estar en aquest tema en algunes qüestions negant, jo crec que coses que són evidents, com parlàvem antes de l'eutanàsia, com hem parlat d'altres coses que volem tornar al passat, i evidentment no ajuden, no? a que això vagi endavant. Pues, jo crec que els recursos tenen que destinar-se, tenen que haver més encara més gent que puga fer el seguiment. Avui tenim l'associació Andrea Carballo, que, bueno, Xalmeta i jo per qüestions de conèixer el pare d'Andrea de molts anys, i a la mare i a tota la família d'aquesta persona, pues, mos va afectar molt personalment, però a part de personalment jo crec que pues, és un exemple més que van patir així en Vila-real, no? Però com ixen hi ha molts, com ha dit Domingo...
Pues que mos conteste Paco Ibáñez de Vox, que està així.
Bé, pues...
Adelante.
En primer lloc, la violència sempre és violència, la faig aquí, la faig. No importa que siga un, que siga un altre. És més, en la Constitució queda ben clar que quan diu això de que todos somos iguales ante la ley, i entre altres coses fica sin discriminación de sexo. Me pensa que més ben explicat que ahir, en cap lloc. En el tema d'igualtat, i per tant no tens per què fer diferències en que si la violència, qui és l'actor i qui és la víctima, si és home o si és dona. No tens que fer diferències. Dona igual que una dona mate un home que un home mate una dona. És una mort. No sé si m'estic explicant...
El que vulgui pot intervindre, eh?
Home, és més, molt, ara...
Perdona, però molt igual no és, eh? Igual que no és igual que un gran li pega un xicotet que si el xicotet li pega gran,
Estàs
no?
menospreciant a la dona? No, estàs no dient que la dona és inferior no a l'home i present que defensar-la?
No estic menyspreant a ningú. Estic dient que socialment moltes han estat en condicions d'inferioritat des de l'hogar, i
mira,
físicament no són iguals, vulguem o no vulguem.
Socialment. I abans estava dient-lo jo quan deia lo de l'espai jueu cristià romà. Socialment, si tu mires les estadístiques i així les portes senceretes, vos remetis a una pàgina que es diu noeliatrastamara.com, que ahí teniu tot el llistat detallat de les víctimes que han hagut en l'any 2019 fins al dia 9 de novembre. Per desgràcia, la xica d'avui no està. Tu veuràs en seguida que n'hi ha 678 de les agressions, 678 les han comeses estrangers, 164 espanyols i 481.
El problema són els estrangers.
No consta de quina nacionalitat són. Els espanyols poden ser espanyols
i
o
no
poden ser nacionalitzats
espanyols.
No està
per religions?
I per països.
Jo dic simplement
això. Colors.
A veure quins països són més que menys.
Qui en tenga oídos per oír, que oiga.
Que
cadascú
interpreta un problema. Esto es banalizar un problema en el cual, lamentablemente, tendríamos que estar todos juntos, todos en contra de la violencia, que hay una serie, un número elevadísimo de fallecidas, 52, en lo que llamamos de año, es una barbaridad. Y no tenemos que irnos a ver si son 678 de dentro, 164 de fuera, son todas personas iguales que a las cuales hay que defender. No podemos ir viendo si... Y al final hay un bien a proteger, que es la igualdad, contra la violencia de la mujer, y ahí deberíamos... Es que no entiendo cuál es el problema de que no se esté a favor de ir en contra de la violencia de la mujer y en contra de todas las demás, pero ¿y esta por qué no? O sea, al final no podemos escudarnos en apartarnos del consenso de todos los demás grupos políticos porque es que la otra no la vamos en contra. Claro que vamos en contra, y de todas las violencias y de todas las muertes, pero esto especialmente, que es un problema especialmente grave que afecta hoy en día a la sociedad, y que hay gente que está muriendo por semanas, por una por semana, la 50, más de una
más
por
de
semana. Es que es una cosa que es tan evidente que es que tenemos que estar todos juntos y apoyar todos juntos y estar todos en el mismo lado, a favor o en contra, y tenemos que estar todos en contra, apoyando todos en contra de la violencia de género, y además en actos como el de hoy, por ejemplo, aquí en Villarreal, o como el de Castellón, que se va a celebrar, que lamentablemente pues aquí también hay una asociación que es como Mujeres en Igualdad, que se la ha dejado fuera en Castellón. Hay que ir todos juntos, todos en contra.
Aquí han estado.
Aquí han estado, en Villarreal. Sí, yo digo en Castellón, he dicho.
Creo que Paco quiere contestarte.
Mira, ni hay una cosa que queda muy clara. En el Codi Penal Espanyol, però això ve des del segle XIX, existia un agravant que era el desprecio de sexo, que el govern de Felipe González, allà per als principis dels 80, van eliminar aquest agravant que era el desprecio de sexo, que després Zapatero el va suplir en la Llei de Violència de Gènere.
En consens en tot el món. En consens en tots els partits.
Jo vos tinc que dir això. No va ser consens de tots els partits, perquè quan se va eliminar lo de l'agravant de desprecio de sexo, el PP va votar en contra. Va ser perquè van votar els socialistes, no, que eren majoria.
En lo que està dient, en consens se puso
la... Consens se puso la Llei de Violència de Gènere en consens de tots. Que ara ho trencà vosaltres, que heu vingut a la política a no sé què, perquè, a veure, podeu venir a la política a tot el que vulguis, però si tu estàs falsejant hasta les xifres dels que fan mal i me fiques els estrangers, a veure, podeu traure la estadística que vulguis, però vosaltres, així, jo crec que són tots persones en Villarreal i són tots persones humanes.
Te remitis a les notícies de premsa en cada un dels actes.
Xalmet està repassant la pàgina web.
Ja, però és que no és qüestió de pàgina web. Però és que ho tenim... Però és que ho tenim tots els dies, sí? És que no falta una pàgina web a veure el que passa. Evidentment, si Vox el que vol, hi ha tres rendiment polític, això, està jugant en la misèria de les persones per treure rendiment polític, que és lo greu. ¿Vale? Està jugant en que un no té faena i la culpa que no té faena són els immigrants. Està jugant en que els homes estan a... d'això, perquè els homes quan se separen, sí que és veritat que n'hi ha conflictes i en les separacions, que totes no són bones, a vegades n'hi ha dones que potser s'aprofiten. Està jugant en tot això, ¿vale? Per tindre un rendiment. Però és que això no és la realitat. La realitat de la vida, així en Villarreal i en tota Espanya, és que les dones estan morint perquè un home les mata. I això és la realitat. I ho veu tot el món. El que nega això és que vol treure rendiment polític d'això, i és lo greu, ¿vale? Han coincidit tots els partits d'Esquerra d'Esta, com ha dit Alejo, han coincidit tots, la Llei de Violència de Gènere van coincidir tots, perquè és lo que és real. L'altre són estadístiques buscant vots, que a curt plaç es pot dir bé, però a la llarga no se podrà mantindre, perquè no és realitat de que, a veure, els roïns són roïns, vinguen del país que vinguen. N'hi ha espanyols que són roïns i n'hi ha estrangers que són roïns. El que n'hi ha és que de tindre els que són roïns. Però això de dir que els estrangers són pitjors, ostres. Jo ficava un exemple un dia i ningú de Vox, que ha parlat de molta gent de Vox i tinc amics també, com tots tenim amics, va dir-li, a veure, què fem amb un immigrant que salta?
Això de que tinc amics també de Vox t'has donat una miqueta raro,
No, però és no, com... perquè pareix... No, ho dic per l'audiència, perquè pareix que així només parlem nosaltres en els nostres, no, parlem tots entre tots, vale? I quan li dius a una persona, dices, no, és que mos ataquen els immigrants, vindran no sé quants milions d'Àfrica, i li dius, què fas una persona que ven una patera i està així? Pues al seu país. I quan li dius que torna al seu país, diu, però si no té documentació, a quin país torna? El tirem al mar? Diu, no, això no. Veus? Això no li ho diuen als seus votants. No li ho diuen perquè no interessa. Però la realitat és que tots els dies, l'any passat, se van tornar 65.000 persones al seu país. Està regulat i passa. Però es passa com lo que està dient ara ahir, en seguida, quan parlem de violència de gènere, en seguida mos ha tret 600 estrangers. És que...
Estem parlant de la dona.
Aquestes
dades són falses. Les dades de veritat, hi ha que buscar-les a la pàgina oficial del Ministeri de Justícia, i aquestes dades no concorden per a res en les del Ministeri de Justícia, que són les que són de veritat. Perquè jo puc inventar-me les dades que vulga i obrir una pàgina i penjar-les, sobretot si no tinc escrúpols, perquè és vergonyós. Això era un pacte entre tots els partits. Tots els partits estem a favor d'aquest pacte, i és vergonyós que un partit faci bandera d'algo com això, en el que tots estàvem d'acord, i damunt falsejant totes les dades que ens donen i que ens tiren a la cara.
Tranquil·lisem els ànims, perquè ara entra el nostre company Javi Matà, que estan prou enfadats perquè resulta que ens van marcar 3 gols. Dur. Bueno. No, ara heu fet una sonrisa.
Sonrisa no. Sonrisa és de resignació.
De resignació.
Irònica.
Entonces,
jo m'acabé d'encerar.
Més serios, problemes més serios que el...
Vos convide el dilluns que ve parlarem de temes d'actualitat i sobretot el que vull deixar clar als nostres oients és que cada vegada que parleu ells vos coneixen i d'aquesta manera saben el dia que tenen que depositar el vot a la urna que tenen que votar, no? Javier Serralbo, moltes gràcies per vindre. Alejandro Fondemora, moltes gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres.
Paco, moltes gràcies per vindre. Paco Ibáñez. Chalmeta, moltes gràcies per vindre.
Moltes gràcies per rebre'ns.
Domingo Vicent, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I este home que Jaume. Sempre se me olvida l'apellido. Jaume Moreno, moltes gràcies.
Moltes gràcies.